Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola a tothom, com esteu? Com va el dia? Preparats per deixar-nos entrar dintre de casa vostra i fer-vos companyia durant una estoneta? Sí? Doncs amb el vostre permís entrem, no tot l'equip, sinó entrarem només els que estem avui a l'estudi, perquè potser no hi cabríem. Avui edició número 85 del Fundacions Ara i Demà, amb una fundació que la tenim a molts quilòmetres de l'estudi central de Ràdio Estel, així que avui més que justificada la presència de la fundació als joncs, perquè no perquè estiguin lluny no vol dir que no ens puguem desplaçar. Avui parlarem amb la gerent de la fundació, la Marta Ametlla, que és la que està al capdavant del projecte i avui la que tindrà veu dintre del programa. Abans de començar, doncs, com sempre, recordar-vos que teniu les vies de contacte amb nosaltres. Si ho voleu fer a través de la web, podeu visitar la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que la seva direcció és www.ccfundacions.cat, o si voleu o teniu alguna consulta, ho podeu fer a través del correu electrònic info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant de l'edició número 85 del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Ja ho tenim tot a punt, així que és moment de saludar a la convidada del programa d'avui, de l'edició número 85 del Fundacions Ara i Demà. Seguim de ruta per Catalunya. Ja sabeu, doncs, que fa una temporada aproximadament que vam engegar, doncs, això d'anar a visitar sobretot les fundacions que es troben fora de la perifèria de Barcelona. Així que també seguim de ruta per Catalunya i anem fins a Sarrià de Ter per conèixer la Fundació Els Joncs. La seva història es remunta a l'any 1991 i tenen una tasca social molt important. Saludem a aquesta hora a la Marta Ametlla, que és la gerent de la Fundació. Marta, benvinguda.
Hola, bon dia.
Parlava d'un inici, a l'any 1991. Quina és una mica la trajectòria de la Fundació Els Joncs fins al dia d'avui?
Bé, la Fundació, el 91, hi havia uns nois de l'escola que se'ls acabava l'etapa escolar. Llavors hi va haver un grup de pares i mestres que estaven preocupats per poder-los donar una continuïtat. Llavors el patronat va decidir crear la fundació per poder crear un centre especial de treball en el qual hi van començar com una desena de nois amb dos monitors i des de llavors han anat creixent fins ara a l'actualitat que ja són uns 60, més uns 12 professionals. Mm-hmm. Llavors l'escola sí que funcionava des de l'any 77, llavors aquesta preocupació els va fer arribar fins aquí i el 2001 es va unificar el que era l'escola i la fundació, que també ha anat creixent aquesta escola, que ara en aquest moment són uns 135 discapacitats i uns 37 professionals. Mm-hmm. Llavors aquí es va crear el Centre Especial de Treball i més endavant es va crear el Servei Ocupacional.
Ara anirem per parts, coneixerem doncs, segurament les dues vessants que teniu més grans, no? Com seria l'escola mm-hmm. i l'altra que seria el taller. Ens has començat doncs, això a mencionar doncs, l'educació, abans hem parlat d'una tasca social molt important, però explica'ns així a grans trets. Què és la Fundació Els Joncs?
La Fundació és una fundació privada, que és de caire social, que té les discapacitats intel·lectuals, i llavors té això que t'explicava, no? La vessant de l'escola i la vessant dels centres especials de treball i ocupacional. Vull dir, uh-huh. En l'escola hi ha l'etapa escolar, des de petits fins a grans, i el que és el Centre Especial de Treball Ocupacional és quan acaben l'edat d'escolarització i entrar al món laboral, doncs una, o poden anar a l'empresa ordinària o bé poden quedar-se en el centre ocupacional.
Uh-huh. Ens has parlat una mica de... Ens has fet un desglòs, podríem dir, del prospecte de la Fundació, amb uns 160 alumnes i uns 37 professionals. Uh-huh. Quina és la relació que hi ha entre uns i altres? És a dir, perquè, evidentment, després parlarem de la difícil tasca que deu ser a dia d'avui trobar feina, perquè ho és molt complicat i m'imagino doncs, que treballar amb discapacitats no ha de ser una excepció, però quina és la relació que es crea dintre de la Fundació entre l'alumnat i els professionals?
A veure, la relació és una d'aprenentatge i llavors la relació a l'hora del treball, que es diferencien d'un cantó a l'altre amb això, no?
Però, tot i amb això, m'imagino que deuen tenir certs vincles, doncs, segurament diferenciats.
Bueno, el vincle entre l'escola i el taller, sí. L'únic que els diferència és l'edat, eh? Vull dir, és l'únic d'això. Vull dir que tenim el vincle és el mateix, l'únic que un és a l'edat d'escolar i l'altre és l'edat de començar a treballar, no? Cadascú té la seva metodologia de treball. El que és en el Centre Social de Treball Ocupacional hi ha una metodologia i el que és l'escola n'és una altra, no? Vull dir, perquè les edats són diferents.
Tot i amb això pot coincidir que hi hagi un procés, més creant-se des de l'any 1991, després amb l'aparició del taller, doncs que un mateix alumne passi per les dues vessants, per l'escola i després pel taller.
Sí, un mateix alumne. Aviam, n'hi ha que quan surten de l'escola o bé venen aquí en el Centre Especial de Treball Ocupacional o bé se'n van a altres centres, com nosaltres, per exemple, però n'hi ha que hi van perquè s'ocupen més de la inserció laboral a empreses ordinàries, que cosa que no fem nosaltres, no? Vull dir, llavors hi ha una relació entre l'escola i el taller a l'hora dels nois que han de sortir de l'escola, diríem, a venir el que és en el Centre Especial de Treball o Ocupacional.
Si et sembla, anem per parts, ja que està molt estructurada la Fundació Els Joncs, molt dividida, molt separada, tot i que segur que tenen molts fils en comú, però si et sembla, comencem per l'escola, amb edats doncs, això més joves, els alumnes doncs, que formen part de l'escola. Què ens pots explicar de l'ensenyança que doneu a l'escola de la Fundació?
Aviam, l'ensenyança que hi ha dalt, vull dir, és molt un aprenentatge molt específic de cada noi, molt específic de les seves edats. Llavors, tenen part que és de logopèdia, tenen part que és de fisioterapeuta. Vull dir, s'ajuda molt a que la seva escolarització avanci el millor possible per les seves adaptacions. I llavors el que és en el Centre Especial de Treball i Ocupacional doncs, se'ls adapta a poder anar en el món laboral.
Se'ls ha de dirigir molt a nivell laboral i d'educació en els nois? Perquè
sí, no?
Van perduts una mica.
Sí, tant a l'escola com a el que és el Centre Especial de Treball i Ocupacional s'han de dirigir. S'han de dirigir des de petits fins a que són grans, vull dir, aviam. Tenen aptituds diferents a les dels altres nois, però la seu aprenentatge ha de ser el millor possible per a ells.
Quan parlem del taller, quines sortides laborals poden trobar o què se'ls ensenya dintre del taller?
En el Centre Especial de Treball nosaltres tenim un servei que és de neteja de pàrquings i després tenim una part que és jardineria. I en aquests moments hi tenim quatre brigades. Fem neteges de pàrquings de comunitat. I el que és l'ocupacional, diríem, seria un pas previ a passar d'entre l'escola, Centre Especial de Treball o empresa ordinària per poder arribar al mercat laboral. El que passa que hi ha nois de centre ocupacional que a vegades no poden arribar a aquest mercat laboral perquè la seva discapacitat no li permet. Llavors sí que en el centre ocupacional es fan activitats de desenvolupament, d'habilitats, vull dir, que puguin tenir un recurs, però clar, que segurament no serà de món laboral.
M'imagino que cada vegada que assoliu doncs, un objectiu, és a dir, que un dels alumnes ja no fa falta que hagi passat per l'escola després pel taller, pel centre ocupacional, sinó simplement pel centre ocupacional i trobi feina, per vosaltres ha de ser un petit miracle, no?, en els temps que corren.
Sí, perquè ara en aquests moments, per exemple, és molt difícil d'haver-hi inserció laboral a empreses ordinàries, al contrari, no? Ens arriben nois que han hagut de plegar d'empreses que estaven fent inserció laboral i han tornat, diríem, a el que era un centre especial de treball.
Per tant, tornar a començar, pràcticament.
Sí, és un inici. Aviam, el Centre Especial de Treball nosaltres som com una empresa, no? Vull dir, treballem com una altra empresa, llavors el que passa que les feines a vegades, doncs, bueno, s'aprofiten i són menys remunerades, no? Uh-huh. Vull dir, llavors sí que tenen una continuïtat laboral, el que passa que no estan, diríem, dintre d'un cercle d'un món laboral ordinari.
Uh-huh. Avui estem parlant en aquesta edició número 85 del Fundacions Ara i Demà amb la Marta Ametlla, que és la gerent de la Fundació. Els joncs anem a fer una petita pausa doncs, per les recomanacions aquí a Ràdio Estel i a la tornada entrarem una mica més en el món laboral, que sens dubte doncs, està molt magre i segur que pels joves estudiants de la Fundació doncs, també tenen un futur difícil, però segur que els amics de la Fundació els hi donen totes les eines doncs, per arribar al seu objectiu. Vinga, tornem ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Doncs segur que molts oients ens poden també estar escoltant a través del podcast, perquè també es pot descarregar, així que no fa falta que sigui en el directe, sinó que, evidentment, les noves tecnologies també arriben a Ràdio Estel. Avui parlem en aquesta edició 85 amb la Marta Ametlla, la gerent de la Fundació Els Joncs, i estàvem doncs, parlant de la situació laboral en la qual es poden trobar els alumnes doncs, que passen per aquesta fundació, una fundació que, com deien, té un inici oficial o extraoficial l'any 1991, tot i que prèviament ja a finals dels anys 70 ja funcionava a nivell d'escola aquesta fundació. Marta, el nivell d'acceptació laboral o del tant per cent que podeu tenir d'èxit d'inserció laboral, quin seria? En quines xifres us moveu?
A veure, nosaltres, com que, nosaltres no fem inserció laboral a empresa ordinària. Uh-huh. Llavors, les xifres en aquests moments, donada l'actual crisi, són bastant baixes. Vull dir, em sembla que estan a un 40 o un 50% encara.
Però Déu-n'hi-do,
no? Eh? D'això. Sí,
Déu-n'hi-do, per
sí,
això.
Sí, sí, però clar, podria ser molt més,
sí, tant
no?
De bo.
Per, perquè realment amb la llei de l'ISMI hi ha molta gent que no l'està... no l'està aplicant, no? Llavors és una batalla que des de fa anys que s'està intentant que les empreses la compleixin, no? Uh-huh. Llavors, el que és centre especial de treball, intentem que sigui el màxim possible, no? Aquest tant per cent, vull dir, clar, hi ha moltes retallades també de Generalitat, depenem
sí, sí.
també una mica de les seves ajudes a l'hora de crear llocs de treball, vull uh-huh. dir, llavors... ara sí que s'ha aturat una mica tot, no? Llavors sí que baixa aquest tant per cent, però mires de mantenir, si més no, els que tens a l'actualitat. Almenys nosaltres hem mirat de mantenir els que teníem fins ara, no?
Ens comentaves el tema de la llei, doncs, que mig obliga, o hauria d'obligar a les empreses, doncs, a seguir uns paràmetres amb la gent discapacitada a l'hora doncs, d'inserció laboral, que haurien de tenir tantes places, doncs m'imagino per tants treballadors.
Sí.
La gent ho aplica, creus, per llei, si és que ho aplica, o per un tema de conscienciació i que a més ara amb els temps que corren doncs, tothom necessita una oportunitat i necessita una feina?
A veure, jo crec que hi ha les dues vessants. Vull dir, gent que ho aplica perquè segurament han tingut inspecció i els han hagut de... d'obligar.
T'ha tocat el crustó, sí.
Sí. I gent que realment està sensibilitzada amb el tema i ho fa, no? Vull dir, aviam, nosaltres aquí tenim una part de manipulats que realment és perquè les empreses volen complir el 2%, perquè el 2% el poden complir o donant-te feines a tu, fent directament des del que és el Centre Especial de Treball,
sí.
O bé absorbint aquesta persona, una persona o dues persones, segons
el nombre de treballadors
que ella, sí, sí. Que ha de tenir en la seva empresa, no? Llavors, a veure, sí que hi ha empreses, però la sensibilització costa encara una mica.
Sí, i tant. De fet, moltes vegades jo conec empresaris doncs, coneguts que tinc que tenen persones amb alguna discapacitat treballant dintre de la seva empresa... I molts en destaquen els valors que tenen aquestes persones, aquests treballadors, com si fossin diferents dels altres, però no per la seva limitació que puguin tenir, sinó perquè tenen uns valors diferents bastant més amples dels que tenim la gent normal, no?
Sí, sí. Sí, els seus valors són molt agraïts, per exemple, no? I els seus valors, ells saben que si estan en una feina, han de complir aquella feina. I llavors, a veure, sí que tenen les seves limitacions, però que els seus valors vers a la feina, o vers el company, o vers l'empresari, o vers, per exemple, els monitors mateixos, canvien molt. Són gent molt agraïda, vull dir, poder-los donar una feina, segur que ho agrairan molt més que sí, una altra. Sí. No ara, no? Aquests moments potser de crisi tothom voldria tenir una feina. Però que ells aquests seus valors els potencien molt més.
Sí, sí, no, de fet, sí que és cert que estem en temps de crisi, però també és cert que també hi ha moltes baixes mèdiques que són dubtoses per això, que gent doncs, que no està conforme amb la feina que té i comencen doncs, a fer les mil i una perquè no els hi acabi de...
Sí.
I sí que és cert, doncs, quan he tingut contacte amb gent que té dintre de la seva empresa gent amb alguna discapacitat, doncs que estan molt agraïts sobretot això, el sacrifici i l'esforç i el companyerisme, no? Això que ens comentaves, que porten dintre de l'empresa, que al final no deixa de crear un bon rotllo i unes bones sinergies per treballar, no?
És així. I sí que, almenys el que hem pogut notar nosaltres aquí, que el tant per cent de baixes vers en els discapacitats en aquí són bastant baixes. Vull dir, potser a vegades hi han hagut més tant per cent més alt de monitors en baixa que no amb discapacitats, sincerament.
A l'inici de l'entrevista, Marta, ens has comentat doncs, que formen part de la Fundació fins a 37 professionals. Quina seria una mica la línia de...
Bueno, 37 a l'escola, eh?
A l'escola.
Sí, i... Ai, perdona, sí, 37 a...
A l'escola?
En total, perdona.
Ah, val, ho he dit.
Perdona'm.
Doncs. Quin seria una mica la línia d'aquest professional? Quin perfil té?
A veure, de l'escola són mestres d'educació especial. Llavors hi ha una part que, com que n'hi ha que tenen més dificultats, tenen ajudes d'educadors. Llavors hi ha logopedes i fisios. I llavors el que és en el centre especial de treball i centre ocupacional, bueno, el perfil que hi ha més és d'educadors socials. Uh-huh. I llavors, bueno, la Generalitat ens obliga a tenir doncs, bueno, professionals com treballadors socials, psicopedagogs, a dalt l'escola també hi ha psicòleg. Vull dir que una mica el professional és bastant ampli, no?, el que puguem tenir. I llavors el que són els treballadors de brigades així, bueno, però gent amb perfil amb enginyeria o bé amb cursos de monitors de discapacitat, vull dir... I llavors se'ls fa formació de lo que és, bueno, pues anar a les neteges de pàrquing quan entra algú, no?, sobretot a lo que és el centre especial de treball.
Una de les preguntes doncs, que moltes vegades s'han de fer quan treballes amb gent amb discapacitat és quina relació hi ha entre la Fundació i les famílies, perquè m'imagino que lo bàsic, lo ideal seria doncs, que hi hagués una família a prop, però no sempre deu ser el cas. Llavors, com treballeu amb les famílies? Si els hi doneu també cabuda dintre de la Fundació o si estan una mica més al marge, com funciona?
Les famílies són molt importants, tant en l'escola com en el taller és molt important que hi hagi un bon contacte, no? Llavors sí que es fan reunions periòdiques amb ells, o bé també han fet algunes trobades així més de caire festiu perquè ens coneguin entre les famílies, i entre els pares, entre els germans, i llavors sí que dintre del nostre funcionament sí que fem seguiments. Tant a l'escola com en el taller es fa seguiments amb les famílies dintre el centre. Vull dir, per aconseguir bueno, que anem tots al mateix sentit, no? I poder millorar el seu desenvolupament tant a casa com aquí. Vull dir, sí que s'intenta un o dos cops l'any pues, tenir reunions amb les famílies, a part de que sempre ells ens poden telefonar per si hi ha alguna mena de problema. Vull dir, que se'n pot parlar i si hi ha alguna cosa a casa o hi ha alguna cosa aquí, es truca periòdicament. Vull dir que no... És molt important la família. La relació amb la família, amb la Fundació, és molt important.
Com funciona? La Fundació busca gent que pugui entrar dintre l'escola o són la família o les persones que tinguin discapacitat les que es posen en contacte amb la Fundació?
A veure, el que és l'escola, bé, o part de famílies que puguin venir particularment,
sí,
perquè els hem dit que hi ha aquesta escola, o a part o per l'EAP de les escoles,
sí,
de les diferents escoles, que llavors venen de Generalitat, no? I llavors el que és centre especial de treball i ocupacional, diríem que venen els de... O bé de
l'escola, també.
De benestar, o bé de l'escola nostra. Uh-huh. En principi, diríem, si tenim places, els primers que entren són els de l'escola nostra. Uh-huh. Això és evident, no?
Sí, sí, i tant.
Però llavors sí que s'obre les portes als possibles d'altres escoles o d'altres centres, a vegades. Vull dir, hi ha nois que a vegades no han funcionat a altres centres i ens demanen des de Generalitat o des del mateix centre si poden entrar aquí per poder, no? A vegades un canvi els hi està bé i, uh-huh, i els hi és millor. Vull dir, ens hi hem trobat que nois no han funcionat aquí i han funcionat a altres llocs i que nois d'altres llocs ens han funcionat aquí i allà i a l'altre centre no, no?
Uh-huh. Teniu voluntariats dintre de la Fundació?
No, aquests moments no, però és un dels temes que es vol engegar, no? Aviam, sí que a vegades fem activitats extres i així, i sí que optem a gent voluntària, però més són de famílies. Vull dir, no és voluntariat de fora, no, diríem.
Amb quins projectes esteu treballant ja, Marta Ametlla, doncs, per aquesta temporada 2013 que ha de començar?
En aquests, ara, de moment, el que volem fer és créixer en l'àmbit d'adults i aquí en el Centre Especial de Treball i Ocupacional, perquè tenim unes instal·lacions que podem atendre un major nombre de persones.
Uh-huh.
I sí que aquest creixement el volem fer sostenible, no? Ja que hem d'integrar o gent nova o monitors nous o nous joves, no? Llavors sí que el patronat, aquest juny passat, en la reunió de patrons, es va acordar que ara iniciarem un estudi per un projecte per poder atendre les necessitats futures d'habitatge, no? D'aquests nois que tenim aquí, perquè en aquests moments no tenim part de residència o d'habitatge, no? Llavors, per la instal·lació que tenim, doncs és un dels projectes que ara començarem a iniciar, no? A poder donar un recurs a aquests nois de quan siguin ja més grans, els pares, puguin tenir, doncs, bueno, un habitatge aquí mateix, no?
Déu-n'hi-do, s'ho gira feina, eh? Em sembla.
Sí, gira feina. Molta feina i en aquests moments, a veure, difícil arrencar, no? Però, bueno, s'ha de continuar endavant i engegar-ho tot el que puguem al màxim.
Però és el que dius, eh? Marta, en aquests moments, tal com està tot, aconseguir alguna cosa és molt més gratificant que quan abans era tot més senzill i t'obrien les portes
sí,
a tot arreu,
sí,
eh?
Sí, totalment.
S'ha de lluitar, s'ha de lluitar. Doncs avui hem parlat amb la Marta Ametlla, la gerent de la Fundació Els Joncs. Si viviu per la zona de Sarrià de Ter o per Rodalies, podeu visitar la seva pàgina web. Ens pots donar contacte?
Sí, és www.eljoncs.es.
I un telèfon?
És el 972
sí.
17 19 66.
Doncs aquestes són les dues vies de contacte. Podeu entrar bé a la pàgina web www.eljoncs.es o bé el telèfon, que és el 972 17 19 66. El que dèiem, avui hem parlat amb la Marta Ametlla, la gerent de la Fundació. Molta sort en aquests projectes i això, la gent que estigui al prop de Sarrià de Ter, que estigui ben pendent per si aquesta propera temporada s'obre, per exemple, al llistat de voluntaris i volen formar part de la Fundació, doncs que també ho tinguin en compte. Gràcies pel teu temps i molta sort.
Moltes gràcies. Merci a vosaltres per tot.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment.
Fundacions ara i demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La Fundació Tot Raval està immersa en una iniciativa molt didàctica i que necessita l'ajuda de tothom per tirar endavant aquest fantàstic projecte. Anima't amb la lectura és una iniciativa destinada i dirigida a infants d'entre 8 i 12 anys, centrada en l'augment de la motivació i la creativitat. Aquest projecte, a més, necessita 3.000 euros per poder fer front a les despeses. Si t'interessa i vols formar part d'aquest projecte, podeu posar-vos en contacte amb ells a través del seu web.
Fundacions Ara i Demà. A Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I Doncs posem el punt i final a aquesta edició número 85 del Fundacions Ara i Demà. Com sempre, agrair-vos que estigueu amb nosaltres, que ens deixeu entrar a casa vostra i fer-vos companyia durant 25 minutets a la setmana. Recordeu que si voleu més propostes, podeu entrar a la pàgina web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i allà doncs, teniu un petit directori amb totes les activitats dels propers dies. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
Ràdio Estel.